COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope i gràcies per escoltar-nos. L'eliminatòria entre el Barça i el Nàpols es resoldrà el 12 de març a Montjuïc després de l'empat a 1 d'ahir al Diego Armando Maradona. Un partit que ens deixa en un mar de dubtes. Per començar, no tenim clar si l'empat és un bon o un mal resultat. Abans del partit potser l'haguéssim signat, però després segurament sap a poc. Per una banda, va estar molt bé el Barça, sobretot en la primera mitja hora de lo milloret de la temporada i també en el primer tram de la segona part, fins al gol de Lewandowski, però després l'equip va perdre el control, va caure físicament, va acabar dominat pel Nàpols i va tenir més por a perdre que determinació per guanyar. Defensivament va estar bé, no va concedir ocasions, però en l'única que es va treballar Osimhen va fer gol, i ja per acabar-ho d'adobar, no tinc ni tan sols clar que sigui millor pel Barça jugar la tornada a casa, no està fent pitjors resultats que lluny de Montjuïc. La sensació és que el Barça és millor que aquest Nàpols, però ningú posa la mà al foc per la classificació. De seguida abordarem la ressaca del partit escoltant els protagonistes, amb la informació del dia després i l'anàlisi de l'Àngel Pichi Alonso. En l'altre partit disputat ahir, sorpresa, victòria en temps d'afegit del Porto, 1-0 davant de l'Arsenal. En dues setmanes torna la Champions amb les tornades dels quatre primers partits de vuitens. En tres setmanes, els altres quatre, entre ells el Barça-Nàpols. Ja tenim sentència en el cas Dani Alves, com heu escoltat, sentenciat a 4 anys i 6 mesos de presó per agressió sexual. Fiscalia li demanava 9 anys. La defensa ja ha anunciat que presentarà recurs a la sentència. Després el Víctor Navarro ens dona els detalls. A l'Espanyol sentirem a Cabrera, que ha parlat a 48 hores de l'important partit de l'Espanyol al camp de l'Eibar. És notícia també d'aquest matí, ha renovat Luis de la Fuente com a seleccionador espanyol masculí fins al 2026. La comissió gestora ha autoritzat a la federació a executar la clàusula de renovació. Estarem avui també a Sevilla, on la selecció espanyola femenina juga la fase final de la Nations League. Demà semifinal contra Països Baixos. Veurem si amb la presència, amb la participació o no d'Alexia Putellas. El que tornarà a jugar avui amb la selecció espanyola de bàsquet és Ricky Rubio. Ho farà en l'Espanya-Letònia, que juga avui a Saragossa. És partit de classificació per l'europeu del 2025. Hi ha notícia bomba al Barça de futbol sala. Ferrao ha anunciat aquest matí que deixarà el Barça a final de temporada després de 10 anys vestint la samarreta blaugrana. El Barça d'handbol juga avui al Palau contra el Porto a 3:15. Si guanya, estarà classificat directament pels quarts de final de la Champions. Avui comentarem la jugada amb el Dani Senabre i el Júnior Minguella, és la tertúlia del Pedregà, i les preguntes del dia Esports Cope que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça us preguntem, l'empat d'ahir és un bon o un mal resultat? Creieu que és bon resultat el 32%, que és mal resultat el 68%. En clau espanyol, ja que avui ha parlat Cabrera, us preguntem si us dona confiança com a lateral. Heu votat que sí només el 30%, que no la majoria al 70%. I en clau Girona, ara que toca jugar contra el Rayo, el Mallorca i l'Osasuna, us preguntem si creieu que el Girona farà el ple de victòries. Heu votat que sí al 48%, que no al 52%. Molt igualada aquesta enquesta. L'Héctor García està al control de so, l'Edu Badia a la producció, us parla Joan Batllori, passen gairebé 8 minuts de les 3 de la tarda, estem en marxa, la pilota ja roda Esports Cope.
Lo sentimos, pero no quedan plazas en habitación sencilla. ¿Le importaría alojarse en una suite?
¿A que a todos nos gusta recibir más de lo que esperamos? Pues en Verti, además de tu seguro de hogar desde solo 78 euros, disfruta de descuentos en los servicios de reparación y reformas. Así, sin más. Calcula tu precio en Verti.es. Ahorra tiempo, ahorra dinero.
Quiero explorar, sin importarme cuándo volver el exterior. Quiero formar parte de él.
Vale, bichito. Nos vamos a Disneyland París.
Reserva durante Semana Mágica en Viajes El Corte Inglés sin gastos de cancelación. Precio de referencia 144 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas. Plazas limitadas. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
Tiempo de juego.
¿El de la cadena? ¡Cope!
Va a comenzar el partido con saque de centro del Barça. Va a tocar Gundogan. El balón ante Gundogan para Yamal Fuera. Ahí está jugando Frenkie de Jong. Bueno, llega la bola Frenkie de Jong. Frenkie de Jong para Gundogan. Carril del 8, el alemán tira. ¡Mira el córner! Vaya tirazo desde muy lejos. Carril del 8 fuera de la frontal. No, John Cancelo con el exterior. Y va para Lewandowski. Balón a córner.
Buen control.
Con el exterior de esa botita derecha. John Cancelo. Ahí estaba Frenkie de Jong. La deja por la parte izquierda para Íñigo Martínez. Perico para Pedri. Pedri la mete para Lewandowski. Va a tirar. Gol, 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 gol.
Así es.
Lewandowski gol, Lewandowski gol, Lewandowski gol, Lewandowski gol. El balón interior, Pedri para Lewandowski, se revuelve y marca por bajo a la derecha de Alex Meret. El centro desde la derecha otra vez ha rechazado Lobotka. Atira Pedri, mete los puños por delante, la mano por delante, Meret envía córner. Balón para Anguissa, la quería meter para Osimhen, balón muerto, mira. Gol, Osimhen gol. Balón muerto, fallo en el centro de la defensa. Osimhen solo, se le acerca a los jugadores del Barça por si hay fuera de juego.
Pide, no, falta, falta.
Pide falta.
Minuto 39, cuidado, el balón muerto. Ahí está, la mujer barbuda que diría Lama. Otro corner,
Xavi prepara dos cambios. João Félix y Oriol Romeu.
Final. Empate a uno en el marcador. Marcó primero el Barça, Lewandowski, después Osimhen. Napoli 1, Barça 1, Elena.
Se quedan fastidiados los jugadores del Barça. Ahora pega un pelotazo Ronald Araujo. Han marcado los
doncs aquesta és la pel·lícula al tiempo de juego de la Copa d'aquest Nàpols 1, Barça 1. Un marcador que deixa tot obert pel partit de tornada que es disputarà el dimarts, dia 12 de març, a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Recuperem algunes de les reflexions o alguns documents que ens va deixar el postpartit, començant per les reflexions de l'entrenador del Barça, de Xavi, que creia que el Barça havia merescut ahir un millor marcador i que per això, al final, el marcador final li va deixar, com a la majoria, immensa majoria dels culers, una sensació amargant.
Bé, tinc la sensació una mica amarga perquè crec que hem pogut guanyar el partit. Crec que el teníem a les nostres mans, hem fet moltes coses bé, hem jugat bé en moltes fases del joc, diria que a excepció dels 10 últims minuts de la primera part, que llavors ens han dominat, ens han generat molt poc llavors, hem defensat bé, però aquell moment no l'hem dominat en pilota, que és el que busquem, i després del 0-1, per buscar una nota negativa al partit, ens ha faltat aquest ordre i la pausa i el control i el domini del joc, que llavors ha vingut el gol del Nàpols, no? Jo per mi és una llàstima. Avui em queda una sensació de amargant, no? Crec que hauríem d'haver guanyat aquest partit. Evidentment no és un mal resultat, però veient el partit, i ahir ho parlàvem, no? Si firmava l'empat, doncs evidentment que avui era per guanyar el partit i és una pena.
Xavi, que ja està pensant en el partit de tornada, creu que si juguen al nivell que ho van fer ahir passaran l'eliminatòria. A Xavi, com a tothom, li agradaria jugar el partit de tornada més al Camp Nou que a Montjuïc.
Trobem a faltar tots al Camp Nou, és lògic. És lògic, i ho sabíem des de principi de temporada. Ja vaig dir a l'Algamper a la presentació que era un any difícil, que ens havíem d'adaptar a Montjuïc, però no és el mateix. No ens enganyem, no és el mateix jugar a Montjuïc que jugar al Camp Nou. És una evidència, però no ens ha d'afectar, evidentment, però és una pena perquè imagina't ara la tornada doncs, al Camp Nou, no? Per mi seria diferent, i pel jugador segur, i pel contrari també. Però bé, l'afició estarà de 10, com sempre, els necessitem, si estava 50-50, ara pot estar 51-49 jugant davant de la nostra afició.
Veu Xavi un palet favorit al Barça ara perquè juga la tornada a casa, tot i que aquesta temporada en general els resultats estan sent millors lluny de Montjuïc que a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Sentim ara Lewandowski, el golejador del Barça ahir a la nit, MVP del partit. Lewandowski també creu que van haver de treure millor profit del domini que van tenir sobretot a la primera part.
Creo que en primera parte jugamos muy buen partido. Normalmente tenemos que marcar uno o dos goles, pero eso es fútbol. Después, primer gol, creo que jugábamos un poquito demasiado defensivo y Napoli jugaba más ofensivo, pero solo una oportunidad a gol y directamente después una oportunidad 1-1. Está un poquito para nosotros demasiado poco, pero tenemos segunda partida en Barcelona y espero vamos a ganar y es para nosotros muy importante.
És una de les bones notícies, en els darrers partits pel Barça, Lewandowski està recuperant el nivell i està tornant a veure porteria amb més facilitat. Saludo al Víctor Navarro. Hola, Víctor, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Com han tornat els futbolistes? Imagino que una mica, pel que vam sentir després del partit, amb la sensació de que van deixar escapar una molt bona oportunitat per encarrilar l'eliminatòria, no?
Sí, és veritat que ho té l'afició. Després d'aquells bons minuts, els bons 20 minuts de l'inici del partit del Barça, tothom té aquesta sensació a Barcelona, no?, de que es podia tornar amb un resultat favorable, no amb un empat a un, amb victòria i potser amb distància de gols. Al final no va ser així. Xavi va ser el que més critica en aquesta situació, que va dir que evidentment es podia marcar més gols i que ell no marxava del tot satisfet perquè volia aquests gols. Algun com Koundé sí que va dir que era bon resultat per la tornada. És veritat que seran partides el 12 de març a les 9 de la nit a Montjuïc, aquest Barça-Nàpols, un ambientàs, i si s'omple Montjuïc animant el Barça, doncs gairebé d'ambient de final, i el Barça tindrà l'opció, i té moltes opcions. De fet, Xavi ho posa el 51% a favor dels blaugranes al passar els quarts de final, després de més de dos anys sense jugar ni tan sols els vuitens de final. Els jugadors avui ja han fet aquesta sessió de recuperació habitual que es fa després dels partits. Van tornar a les 4 de la matinada, però vora les 2 del migdia de la tarda ja estaven entrenant a la ciutat esportiva, un entrenament suau, i ja pensaran al partit de dissabte contra el Getafe, que rep el Getafe aquest dissabte a la tarda.
Sí, no hi ha que lamentar cap problema des del punt de vista de lesions aquesta vegada, ni de sancions. Sí que es va veure algun futbolista una vegada més justet de gasolina, sobretot al final del partit. L'equip físicament va acabar bastant fos, eh?
Sí, sobretot Pedri i Gundogan, que és veritat que semblava que potser eren els canvis més oportuns, sobretot quan ja eren minuts 70 o així, que estaven Pedri i Gundogan, ja se'ls veia que físicament ja no estaven al 100%, però al final el canvi el va fer el primer Xavi Hernández, Lamine Yamal per Rafinha, i es van quedar sense jugar Vitor Roque, Fermín, Cubarsí i Guiu. Vitor Roque que va escalfar, Fermín va escalfar, Cubarsí va escalfar moltes tones, van quedar sense jugar. Veurem si Xavi fa alguna rotació contra el Getafe. Per sort, cap lesionat, i la bona notícia que Joao Félix va tenir els primers minuts després de 3 setmanes lesionat, i un Joao que és necessari per Xavi Hernández. És veritat que hi ha moments de la temporada on no ha estat ni titular, que Xavi no el va veure clar com a titular, però evidentment és un bon reforç a dalt en atac, i Joao Félix, que per la tornada ja estarà en plenes condicions per jugar, si vol Xavi Hernández de titular, o si vol mantenir aquest esquema serà suplent, però ja estarà en plena forma per jugar més minuts dels que va jugar, dels 10 minuts que va jugar a Nàpols.
Perfecte, demà escoltarem ja Xavi, en la prèvia del partit contra el Getafe de dissabte.
Demà al migdia hi ha Xavi Hernández, i com sempre passa, i diu Xavi, no hi ha temps de res. Demà segur que l'entrenament que anirà l'Helena Condis començarà una mica més tard, perquè hauran de fer veure la sessió de vídeo del Getafe, que sempre no hi ha ni temps per fer-ho. Serà l'únic entrenament sencer que tindran abans de rebre els a Bordalàs, i després aquesta roda de premsa de Xavi Hernández al migdia, i demà Esportscope, doncs, evidentment, amb els talls de Xavi Hernández el més destacat.
Perfecte, les 3:17, que no es mogui ningú. En un minut estem amb l'anàlisi del Nàpols-Barça.
Síguenos en Twitter en @cope i en facebook.com/cope.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo desde 20.990 € con entrega inmediata. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Que sarte ti veches, ojal penón tocó o radiador, sae chapa.
Con el seguro de coche de Línea Directa no solo te ahorras una pasta, sino que además puedes escoger el taller que quieras aquí o en las Rías Baixas. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Vinga, fem l'anàlisi del partit d'ahir, que no és un partit fàcil d'analitzar, eh? Va ser un partit de contrastos, amb coses positives, coses negatives, a veure com ho va viure i veure l'Àngel Pich Alonso. Àngel, hola, bona tarda.
Què tal, bona tarda.
Que el partit d'ahir, no sé quines sensacions o com et vas quedar tu després del partit, però hi ha, no sé, hi ha coses bones i coses dolentes, no?
Sí, home, et quedes una mica decebut amb l'empat, perquè crec que el Barça va mereixer guanyar i va recuperar alguna cosa, veritablement. Jo crec que la primera part va estar molt bé, sobretot a mi m'va encantar tornar a veure pressionar l'equip a dalt, que crec que és una de les claus del bon funcionament de l'equip, i fins i tot una mica més vertical del que s'estava sent. Jo crec que va controlar el partit la primera part pràcticament quasi totalment, menys, jo diria, els 5 o 7 o 8 minuts finals de la primera part. Vaig veure un bon Barça. I després és obvi que la segona part va canviar molt.
Sí, sobretot després del gol de Lewandowski, no? Que el partit se li acaba fent molt llarg al Barça, comença a perdre el control del partit, aquí el Nàpols creix, no sé si s'ha d'atribuir a un tema anímic de voler defensar el marcador a favor, o és un tema més físic, perquè és evident que l'equip va arribar molt justet de gasolina al tram final del partit.
Bueno, jo crec que està en una situació tan vulnerable l'equip que no té confiança plena en el que fa en els moments. I encaixar el gol amb l'única rematada i, a més, repetint-se una mica aquesta falta de concentració la que fa molt recurrent en Xavi, parlar de falta de concentració i arriba el gol. I a partir d'ahir és quan l'equip se sent tocat i no té la capacitat per jugar en camp contrari, per controlar la pilota, per fer possessions llargs, i pot patir, com va passar, sense que li creïn ocasions de gol, perquè la veritat que la imatge que va donar els Nàpols va estar bastant fluixeta.
Sí.
A la tornada crec que serà el millor equip, perquè haurà tingut molt més temps per treballar. Però, com digues al principi, sí, hi ha coses bones i coses dolentes. La primera part em va semblar bona, i més en relació als últims partits que ha disputat el Barça, i en canvi, després del gol de Lewandowski, pues, l'equip va perdre una mica un altre dels papers.
Sí, també és bo, per exemple, que Lewandowski en els darrers partits torna a estar fi de cara a porta. També és bo que, com tu dius, va concedir poc defensivament, però clar, també et queda aquell mal regust de boca, perquè amb una de les poques oportunitats que tenen ells, Osimena genera la jugada i et fa el gol.
Sí, ahir, bueno, mira que per mi Íñigo és un molt bon central, però la presa de decisió és equivocada. Tu no pots mai anticipar-te si no tens una seguretat d'un 99% de que tindràs èxit, perquè si no estàs mort, i és el que fa. El que has d'impedir és que el jugador de l'atacant controli i es doni la volta. Però si està a l'esquenes no et pot fer mal. I si vols anticipar, pues, va posar ciment, va posar molt ben cos i li va guanyar aquesta lluita i va arribar al gol.
Sí.
Però el Barça, per exemple, amb els centres laterals va defensar molt
sí,
bé.
Sí, és veritat.
Va defensar molt bé.
Sí.
Com tu deies, hi ha coses positives i unes altres a millorar, sense cap mena dubte.
Hi ha una decisió tàctica de Xavi que ja ha pres en els últims partits i que genera molt de debat, que és la ubicació de Christensen com a mig centre, que ja sabem que evidentment no és ni Busquets ni és la seva posició natural, però això permet que Gundogan jugui més avançat, i això li està venint molt bé a Gundogan i a l'equip. Tu, si poses tot en una balança, et sembla un moviment tàctic intel·ligent de Xavi, o li veus més pros que contres, o més contra capros?
No, hi ha més pros que contres, sense cap mena de dubtes, tot i no ser un especialista en aquesta posició, tot i tenir problemes perquè no és un jugador que maniobre massa bé, però en aquest sentit jo crec que és un encert posar Frenkie més endarrerit, perquè és Frenkie el que surt. Jo comparo una mica com quan en l'Ajax jugava Frenkie al costat de Sean,
sí.
Sembla que era, que Sean era el defensiu, sí. Però el que venia a rebre la pilota i organitzava la sortida era Frenkie de Jong, i per tant, Sean sempre estava ahí quan ho necessitava l'equip per les transicions del rival, i és el paper que d'alguna manera li va bé a Christensen en aquest sentit. Fixa't que quasi mai baixa ell a rebre, sinó que s'aparta una miqueta, però en canvi quan l'equip rival fa transicions sempre està en aquesta zona. I això li dona una mica més d'equilibri a l'equip, i també és cert que Gundogan per mi és més aprofitós jugant 10 metres més endavant o 15 i arribant més a porteria i poder fer assistències que no jugant en l'inici, en l'origen de la creació del joc.
Estem d'acord. Escolta, l'última, Àngel, estàs optimista o pessimista de cara a la tornada? Perquè és veritat també que aquesta temporada el Barça està fent millors resultats fora de Montjuïc que a Montjuïc.
Estic totalment optimista. Els Champions i en Champions amb un empat, si tu guanyes aquí el Nàpols, bueno, seria un desastre total. Per tant, jo estic totalment convençut de que els jugadors sortiran molt ficats i si tornen a pressionar dalt i estan molt concentrats, jo crec que el Barça ha de guanyar. És més favorit ara que quan va començar l'eliminatòria.
Perfecte. Molt bé, ho veurem el 12 de març. Àngel, gràcies, una abraçada forta.
Una abraçada, adéu.
Adéu. Ara Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
La imatge del dia. La imatge del dia. Nàpoli. Ja no hi és el Barça, ja ha passat el partit d'anada dels vuitens de final de la Champions a l'estadi Diego Armando Maradona. Ha nascut amb sol avui, bona temperatura i la ciutat continua sent caòtica, les motos inundant els carrers i els seguidors del Nàpoli més esperançats que ahir després de l'empat. Estava tan enfonsada la gent del Nàpoli que donen per molt bo el resultat i ja s'estan preparant per visitar Montjuïc el dia 12 de març. Mentretant, el Barça espera el Getafe de Bordalàs dissabte i Francesco Calzona tindrà gairebé 20 dies per veure partits del Barça i, sobretot, estudiar millor la seva pròpia plantilla amb els entrenaments i 4 partits contra Cagliari, Sassuolo, Juve i Torino. I la vida continua i aquesta tarda la Nàpoli, amant de la música, tindrà l'oportunitat de viure l'òpera Don Giovanni de Mozart en el Teatro di San Carlo, un teatre espectacular el més antic del món, de 1737. La vida i les sirenes de la policia i les ambulàncies continuen als carrers de Nàpoli i a uns 40 quilòmetres a la ciutat esportiva de Castelvolturno, Francesco Calzona continuarà coneixent els seus jugadors a l'espera de la tornada, on Xavi haurà de reflexionar si continua amb l'invent de Christensen o busca una alternativa que doni un joc més fluid des de la defensa cap a l'atac.
Manolo Oliveros, Esports Cope.
Gràcies, Oli, per la imatge, encara des de Nàpols. Hola, Gil, bona tarda.
Què hi ha, Batllori? Bona tarda. Si parlem d'òpera, el meu referent, Juan Carlos González Xóncar.
Molt bé.
Ja està.
Perfecte.
Gràcies, Batllori.
Escolta, en l'altre partit d'ahir podríem parlar de sorpresa, entre cometes, no? Perquè és una sorpresa que el Porto li guanyi a l'Arsenal, que venia jugant molt bé.
Sí, que venia jugant molt bé, però que ahir no va comparèixer en la seva millor versió d'Odragao. De fet, però d'una altra banda, la victòria del Porto és la quarta dels equips que feien de locals en aquesta anada dels vuitens de final, de tenir en compte. Va sentenciar un gol al 94 de Galeno, un Galeno que ja a la primera part va estavellar una pilota al pal dret de la porteria que ahir defensava David Raya. Com dèiem, no es va veure l'Arsenal de la primera a Dodragao, es va veure una versió decepcionant, això sí, amb superioritat a la possessió, però que no va donar mal de caps a la defensa portuguesa amb el mític Pepe al capdavant. De fet, els Gunners van marxar de Portugal sense xutar entre els tres pals. Els d'Arteta hauran de fer, doncs, la feina al partit de tornada a Londres. El tècnic no estava gaire xerraire després del partit i explicava el que li havia agradat i el que s'havia de corregir al seu equip.
Lo mejor la actitud, las ganas que tenían de jugar, que han tenido el coraje de hacerlo, nos ha faltado agresividad y para mí ese es el punto donde tenemos que mejorar ante un equipo que defiende con un bloque tan cerrado y tan bajo y no tiene ninguna intención de jugar, es lo que hay que hacer.
Per cert, una altra dada que deixa el partit, Nico González, titular i amb 80 minuts al seu average.
Una bona forma pel Barça de preparar el partit de tornada serà fer bons partits a la Lliga el dissabte. Edu Badia, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda.
Toca dentista, visita l'estadi olímpic de Montjuïc al Getafe de Bordalàs.
I Juan Iglesias, soldado de Bordalàs, protagonista de Deportes Cope, el defensa del Getafe, ha recordat el partit de la primera volta, 0-0 al Coliseum, assegura que la jugada polèmica amb el no penal d'Araujo per una mà prèvia de Gavi hi va haver contacte, però no suficient per tirar el defensa blaugrana. Considera que Borja Mayoral i Greenwood són les estrelles de l'equip azulón. Ha elogiat a Lamine Yamal, del que intentarà que no generi perill aquest dissabte a Montjuïc, i ha explicat d'on ve tota aquesta relació, aquest vincle i la connexió amb el tècnic del Getafe, José Bordalás.
Sí, sí, soy un soldado de Bordalás. Pues ir con el míster a muerte, creo que todos somos soldados de Bordalás. Se ve en el campo, se ve fuera del campo y bueno, creo que todos lo apreciáis. Hombre, es que la gente tiene una percepción equivocada del míster. Entonces cuando me pregunta la gente, pues, ¿cómo es el míster? ¿Pero cómo es? Bueno, pues les dices cómo es en verdad y a veces no se lo creen.
Como es papá, eh?
Amanda, és futbol papà, eh? Futbol, futbol papà, eh?
Ahí està.
Gran frase.
Amanda, la jardineria, diu que és un hobby, que el relaxa. Clar, era inevitable preguntar-li per les excuses de Xavi sobre el sol, l'estat de la gespa. El jugador del Getafe es presta per donar-li un cop de mà al tècnic del Barça.
No es que dijera nada, sino que me dio la risa directamente. Al final creo que el sol, en caso de perjudicar, perjudica a los dos equipos, no solo a uno. Entonces, bueno, creo que al final son cosas que cuando no ganas, pues tienes que decir algo. Sí, sí, si quiere pedirme algún consejo sobre el césped y todo eso, se lo puedo dar encantado.
Molt recuperable aquesta entrevista que està a cope.es. Un Juan Iglesias que està tenint més protagonisme després de la sortida de Damián Suárez en el mercat d'hivern. Per això intentarà operar-se de l'espatlla el més tard possible, va confirmar també a Deportes Cope.
Arribarem a 3:45. Abans del debat, hem de passar pels tribunals. Víctor, que hem tingut, hem conegut avui la sentència del cas Dani Alves, condemnat finalment a 4 anys i mig de presó per agressió sexual.
Sí, 5 anys de llibertat vigilada. És la més petita de les condemnes perquè considera la jutgessa atenuant els 150.000 euros que va posar Dani Alves a l'inici del cas per reparar danys. Per cert, aquests diners que li va deixar, perquè té els comptes embargats, el pare de Neymar Júnior, del seu excompany, no considera atenuant el tema de l'alcohol, que era el principal atenuant que presentava la defensa. El que diu l'advocat de la denunciant, de la víctima, David Saez, al sortir de l'Audiència de Barcelona, és que estan satisfets perquè la jutgessa sí es creu la versió de la víctima, que aquella matinada del 30 de desembre de 2022 es va cometre una violació i amb agressió. Diuen que els 150.000 euros no reparen els danys i no deixa clar David Saez, l'advocat de la denunciant, si presentaran recurs.
Es una condena que reconoce lo que hemos sabido siempre, la verdad de la víctima y el sufrimiento que ha habido, con lo cual en ese aspecto debemos estar satisfechos y contentos por ella y por todas y nada, tenemos que acabar de revisar si el contenido completo de la sentencia, si la gravedad de la pena se ajusta a la gravedad de los hechos que pasaron.
Alves haurà d'abonar també 9.000 euros per danys lleus. Ha conegut la sentència de 61 pàgines a la garjola de l'Audiència de Barcelona. Després ha marxat, l'han portat els Mossos d'Esquadra a Brians 2, i el que ha deixat clar la seva advocada, Inés Guardiola, al sortir, és que sí presentaran recurs.
Por supuesto, pues vamos a recurrir, porque de verdad sigo creyendo en la inocencia del señor Alves. El señor Alves está entero. Voy a ir a esta tarde a verle y explicarle la sentencia. No he podido todavía estudiarme la sentencia, pero avanzo por supuesto que vamos a recurrir.
I sobre un possible permís de Dani Alves, com gairebé res, en 2-3 setmanes ja haurà complert un quart de la condemna, al ser de només 4 anys i 6 mesos, podria demanar, quan la sentència sigui ferma, després dels recursos, ja un permís. Té 36 dies de permís penitenciari cada any i podria demanar-lo, i aquesta mateixa Setmana Santa, doncs, si el tribunal ho considera oportú, podrien donar-li el vistiplau a aquest permís i podria sortir Dani Alves si ho considera oportú i si ho demana.
O sigui, per Setmana Santa podria sortir Dani Alves ja,
podria,
a permís.
Sí, podria sortir amb aquests 36 dies de permís, pot ser un cap de setmana o pot dir que vol anar a celebrar l'aniversari d'algun familiar, ens han posat d'exemple, i si li dona al tribunal, ja podria aquesta mateixa Setmana Santa tenir aquest permís.
Hi ha dues instàncies per recórrer, no?
Si ara van al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, presentarà també, previsiblement, la part de la denúncia en aquest recurs, però ja Inés Guardiola, l'advocada de Dani Alves, ha dit que presentaran recurs a aquesta sentència.
Perfecte. Víctor, gràcies.
Gràcies.
De seguida el debat amb el Senabre i el Júnior Minguella.
El teu transport segur, ràpid i de confiança. Libra Logístic. Transport terrestre, aeri i marítim nacional i internacional. Cobrim tota Europa amb servei diari de grupatge, doble xofer, camions propis i temps de trànsit reduïts. Més info a libralogistic.com.
Necessites diners a l'instant? Doncs tenim la solució. A Rècord Motor compren el teu cotxe al moment, tant a l'instant que en 30 minuts, només en 30 minuts, ja tindràs els diners al teu compte. Sí, sí, només en 30 minuts, sense tràmits complicats ni ofertes a la baixa. Com ho has de fer? Entra a recordmotor.com, omple el formulari amb les dades del cotxe i es posaran en contacte amb tu per tancar el procés. Així podràs obtenir els diners pel teu cotxe en menys de 30 minuts, en temps rècord. Visita recordmotor.com, omple el formulari i la gent de Rècord faran la resta. I en menys de 30 minuts tindràs els diners. Fàcil.
Sortir al balcó no compta com prendre l'aire. Escapa't ja amb Vueling a més de 80 destinacions des de 24,99 euros. Vinga, reserva ja amb Vueling, que després sempre et queden dies de vacances per gastar.
Consulta les condicions a Vueling.com o a la nostra app.
Vinga, obrim el debat amb el Dani Senabre. Hola, Dani, bona tarda.
Què tal? Bona tarda a tots.
Bona tarda i saludo també al Júnior Minguella. Hola, Júnior.
Hola, bona tarda, amics.
Bona tarda. Dani, has tingut sort que el Júnior no ha fallat avui, perquè si no havíem pensat...
En Fernando Burgos.
En Fernando Burgos per substituir-lo, eh?
Mala sort. Però... Hagués quedat una tertúlia molt més dinàmica i molt més intensa.
Intensa? Sí. Intensa, segurament. Sí, intensa, sí. Segurament.
Prefereixo el Júnior.
Dani, potser el que diré em pengeu i tot el que vulgueu, però en els dies que corren us heu salvat i estic a la tertúlia perquè la meva exdona va retirar una falsa denúncia de violació. Llavors, afortunadament va canviar d'advocats, va agafar uns advocats amb una altra ètica i amb una altra moral i van retirar aquesta denúncia. Llavors, des d'aquest petit altaveu, jo no sé el que ha fet el Dani, si ha violat aquesta noia, que ho pagui, i si no ho ha fet i s'estan aprofitant de la nova llei de violència de gènere, doncs enviar-li el meu recolzament. I en cap cas que ningú malentengui que m'estigui posicionant, però sí que he viscut en la meva pell el que suposa que t'assenyalin amb el dit i que t'acusin falsament de violació, on afortunadament en el meu cas ho han retirat.
Molt bé, vinga, va, parlem del que va passar ahir a Nàpols. Amics, que jo no sé a aquestes alçades encara si estic content o emprenyat amb el resultat i el partit. No ho tinc clar.
Em passa igual que tu. Em passa igual que tu perquè em vaig venir molt amunt amb els primers 20 minuts, que crec que van ser molt bons al Barça, però després és el de sempre, errades defensives, i aquest equip en el que suposadament hi havia un abisme i estava molt pitjor que el Barça, perquè clar, perquè van obrir a la Lliga Italiana, perquè han canviat d'entrenador i tal, doncs aquest equip que havia d'estar anys i un per sota, al final acaba empatant el partit i acaba igualant i t'acaba tancant a la teva pròpia àrea als minuts finals de la primera i de la segona part. I fins i tot ho fa ja, al final ho fa sense Osimhen i sense Carajo, o sigui, sense els seus dos millors futbolistes, et té ja tancat a l'àrea als minuts finals. Jo no ho sé, però em sembla que estic més per l'emprenyament que per la satisfacció.
Júnior, tu creus que és un bon marcador?
Jo crec que al final...
Sí, el resultat és bo, el resultat és bo.
Tenim la tornada a casa i ha sigut un empat, doncs el resultat és bo. I crec que no juguem contra un gran equip. M'agrada que el Gio Simeone estigui a la banqueta, veurem què passa a la tornada, però que aquí a casa, evidentment, tenim moltes... Bueno, no sé si moltes, però tenim més opcions de guanyar que no pas de perdre, i per tant tenim més opcions de passar l'eliminatòria, i per tant doncs m'haig de quedar satisfet amb el resultat, tenint en compte el futbol i l'equip que tenim avui dia.
Sí. Sí, és que és un partit de molts contrastos, Dani, perquè és veritat que la primera mitja hora és molt bona. Jo crec que és de lo milloret que hem vist aquesta temporada.
Sí, sí, és una gran posada en escena. És més del que jo m'esperava, i és un equip valent que trepitja àrea, que apareixen molt Frenkie de Jong i Gundogan, a més de Lamine Yamal, que aquest últim no és sorpresa perquè ja fins i tot quan el Barça jugava malament aquests últims dies ho ve fent, però són 20 minuts que dius, carai, el Barça per primera vegada entra bé en un partit i vull dir, i fa exactament la posada en escena que demanem, però hi ha un parell d'errades defensives, hi ha una passada d'Íñigo al ciment, i a partir d'aquí és com si el Nàpols digués, ah, espera, que potser li estava tenint massa respecte a aquest equip i que aquest Barça no és el Barça meravellós d'altres èpoques, i a partir d'aquí tot es va igualant moltíssim.
Sí. Jo estava veient el partit, Junior, i pensava, parlo de la primera mitja hora, pensava, això és el que jo esperava veure del Barça de Xavi, però no ara, 2 anys i mig després, ho esperava veure al principi i amb regularitat i amb continuïtat.
Per mi la meva lectura era que el Nàpols tenia por i venia acostumat a la trajectòria que portava a la Lliga Italiana. I vaig veure un Barça que pressionava molt, però que no tenia gaire qualitat i que va aprofitar una pilota dintre l'àrea per Lewandowski, on és un dels millors jugadors del món, és letal, i això és el que va passar. Després, coincideixo amb el Dani, crec que el Nàpols mateix es va sorprendre, va perdre el respecte a l'equip que tenia davant i va començar a atacar i va acabar marcant i acabar empatant un partit que en altres circumstàncies doncs, podria haver perdut tranquil·lament.
El gol que encaixa el Barça, creieu que és una errada d'Íñigo o no? O és més mèrit d'Osimhen?
Per mi sí, no és una errada greu, no, o de les més greus, vull dir, acostumats a les errades defensives d'aquest any del Barça, no és de les més grotesques, però jo crec que sí que és una errada defensiva d'Íñigo, que quan anticipa així ho ha de tenir molt clar i ha de saber que té el duel guanyat per fer el que fa, però tampoc ho... Vull dir, tampoc ho destacaria com, oh, el Barça perd per culpa de que Íñigo... No, vull dir, el Barça té diverses errades defensives en el partit, i aquesta és l'única que li passa factura, però Christensen, Araujo i Íñigo fan 3 passades al rival clares.
Sí, és veritat, Júnior, que no va defensar l'equip tan malament com ho venia fent últimament, defensivament no va estar malament, però clar, també l'altra lectura que hem de fer és pràcticament l'única ocasió que ells et generen acaba al fons de la xarxa.
Aquí és on anava jo, és que al final acabem sempre amb la muntanya russa de com ha jugat el Barça o com ha deixat de jugar o quantes tal, en funció també de l'equip contra el que juguem. És que el Nàpols contra el que vam jugar ahir, perdoneu, però
molt flux, és una colla
de la Lliga Italiana.
Sí.
I al final... pues, si estem aquí per debatre sobre com van jugar o en concret les accions dels jugadors, doncs l'acció d'Íñigo Martínez és una errada garrafal, perquè va a terra i no és només que vagi a terra i que el deixi, sinó que a sobre si no marca és penal.
Sí, perquè per tant, sí, des de terra intenta tirar-lo, sí.
Exactament, llavors és que és una errada garrafal, o sigui, és una doble errada.
Sí.
I ja està, i s'ha d'admetre, i punt, i no passa res. Esperem que el proper partit no la faci, i ja està, però no ens amaguem.
No sé si ho hem parlat amb algun altre tertúlia, el tema de Christensen, que ara en parlàvem amb el Pichi Alonso, i també feia referència a l'Oliveros a la imatge. És una solució que... us agrada o no us agrada? Aquí entra tot, perquè jo, per exemple... A mi és una solució que m'agrada, no perquè Christensen jugui de pivot, sinó perquè això ha permès que Gundogan, que estava jugant molt lluny de l'àrea contrària, ara pot jugar més a prop i pot generar moltes més coses, com per exemple connexions amb Lewandowski. No sé si ho poseu tot en un pack, si creieu que és un bon moviment de Xavi o no.
A mi no em va agradar des del primer dia, que tothom va acabar molt satisfet, més que res per la lentitud de Christensen i perquè és un jugador que es despista. I ja sé que em podràs dir que és millor despistar-se a mig centre que de central, perquè estàs més lluny de la porteria, però al final són pilotes que perds i pilotes que generes un problema al teu equip. Estic completament d'acord amb el que dius. El millor d'aquesta decisió és que Gundogan està lliure. Bueno, però això es pot fer amb qualsevol altre jugador. Si Oriol Romeu fos d'un altre tipus, estigués a un altre nivell,
clar,
ho podries fer amb Oriol Romeu. Si volguessis, si et creguessis De Jong com a mid-centre, ho podries fer amb De Jong. Si el Barça fitxa un mid-centre de cada temporada que ve, ho podrà fer igualment, això de deixar Gundogan més lliure. A mi Christensen, ell com a mid-centre, a mi no em convenç.
Junior.
Doncs per mi és la plasmació exacta de la història que m'explicava en Argentina de seguir pedaleando hacia adelante. No, que se ha caído un tornillo, sigue pedaleando. No, que se está incendiando la casa, sigue pedaleando. No hem sabut reforçar-nos adequadament, no tenim projecte i anem posant parxes i seguim pedalejant cap endavant fins a veure on arribem. Fins que arribarà un dia que es pedala la bicicleta, perquè ja no tindrem ni pedals, ni rodes, ni cadena.
Es pot parar el 12 de març a Montjuïc la bicicleta o la bicicleta tirarà una mica més endavant?
Una miqueta més, no?
Una miqueta més, sí?
Sí, sí.
No ho sé, tinc dubtes.
Jo també tinc dubtes, eh?
Tinc
però...
dubtes. És exactament el percentatge que va dir Xavi, és un 51-49. Vull dir, el Barça és una miqueta favorit perquè juga a casa i tal, però el Barça a casa ha fet, o això que s'assembla a casa, perquè no és exactament el Camp Nou...
La casa del lloguer.
Exacte. Ha perpetrat partits horribles aquesta temporada. Pitjors que els que ha fet fora.
Sí, és veritat. És veritat. Clar, el tema, Júnior, és... Quin Barça veurem? Si és el Barça de la primera mitja hora d'ahir, jo estic convençut que passa l'eliminatòria. Si és el Barça de l'última mitja hora, doncs et diria que estic convençut de que no la passarà.
Uf, hem de veure també quin és el plantejament del Nàpols, qui juga, quines baixes hi ha, i després també quina és la pressió que té el Nàpols a Lliga. Nosaltres crec que no tenim tanta pressió a la competició de la Lliga i crec que arribarem més preparats. I jo no diria que és un 51-49, jo crec que és un 70-30 a favor del Barça. O sigui, jo crec que hem d'estar, no nosaltres, o sigui, no els jugadors, però l'afició, hem d'estar relativament, que tampoc ho diria, per pels temps que corren, però amb calma, amb cautela, amb convicció de que som superiors, perquè això sí que ho crec, som superiors al Nàpols, i com que som superiors, crec que els equips superiors han de guanyar.
A veure. Home, tindrà tres setmanetes més per treballar a Calzona. Dani, que ahir arribava l'home a carrer, no portava ni 48 hores al càrrec i ara tindrà tres setmanetes per preparar millor el partit. No sé.
Potser hi ha un altre entrenador quan es jugui la...
Un quart, no? Un quart entrenador.
Sí, sí. No. És imprevisible el que pot passar d'aquí tres setmanes. Vull dir, el Barça pot estar molt millor, pot estar molt pitjor el Barça. Sí. Es poden lesionar jugadors entremig. La Lliga se't pot complicar o al revés, o pots estar segon tranquil i sabent que ja estàs classificat per la Champions. Poden passar mil coses. Per això jo no em refio gens d'aquest partit.
Ja ho comentarem, amics. Dani, una abraçada forta, eh?
A vosaltres, gràcies.
Júnior, endavant. Una abraçada.
Una abraçada.
Que vagi bé. Vinga, seguim.
Tiempo de juego. El número 1 de l'esport.
Empat agridolç a Nàpoli. I ara canviem el xip i a sumar 3 punts a la Lliga. Ho viurem amb la passió de sempre.
Para Pedri, la mete para Lewandowski. Va tirar. Gol.
Tiempo de juego. Aquest dissabte, des de l'Estadi Olímpic Lluís Companys, Barça-Getafe.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Joan Batllori, Josep Maria Minguella, Maldini, Javi Casquero.
Tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama i el millor equip de la ràdio esportiva.
Coches que vuelan, robots que cocinan, dispositivos que hablan, relojes que llaman y resultados médicos que llegan en un instante. Lo has oído bien. En Creu Blanca disponemos de un servicio digital de citas médicas y recogida de resultados para que en menos de 48 horas tengas tu diagnóstico. Pide tu cita en creublanca.es o llama al 93 412 1212. Creu Blanca, ahora es el momento.
Tres i 46 minuts de la tarda. Parlem ara de l'Espanyol. Quique Iglesias, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda.
Es va apropant aquest partit tan important que té l'Espanyol al Camp de l'Eibar dissabte, eh?
I tant, eh? Ara et parlaré de coses de futur, però el futur més immediat és el que ens interessa. Dissabte a la tarda, Ipurua. Amb Cabrera de titular, jo suposo, va jugar força bé l'altre dia i crec que Ramis li donarà l'opció. I és més, avui ha sortit en roda de premsa el Lele, un dels capitans de l'equip, un dels homes capitals de l'equip en aquest tram final de temporada. Sí, senyor. 8 partits seguits de l'Espanyol fora de casa sense guanyar, 3 punts de 24, i jo li he dit clarament, escolti, cada setmana ve un jugador aquí i diu que sí, que som conscients que hem de canviar, però aquí no canvia res i cada vegada juguen pitjor. Contesta Cabrera.
Es que si venimos acá y nos preguntan eso y todavía no contestamos que tenemos que cambiar, lo primero que no somos es autocríticos. Entonces, obviamente que hay que cambiar. Obviamente no tenemos la predisposición de salir fuera a perder. Ojalá hayamos dado con la tecla esta semana. No hay en esto del fútbol una fórmula. Lo único que hay es que ser constante, tirar para adelante y confiar. Ojalá que la próxima vez que salgamos visitante, en rueda de prensa te podamos decir... Bueno, ya logramos ganar, no sabemos ni cómo, pero ganamos. Ojalá, ese es el objetivo, ir a Eibar y ganar.
Tant de bo. Guanyar Eibar, ja sabeu, és ascens, posició d'ascens, segons classificat. Sí, ascens directe. En fi, i la pregunta era evident. El tall està la meva pregunta després de l'Esports Cope d'ahir.
Ayer le pregunté a Arbilla si firmaba el empate. Me dijo que no. ¿Tú lo firmas?
No, no lo firmo. Obviamente estamos, creo que, en una disposición muy buena, en clasificación y creo que en dinámica. El último partido se nos escapó en el último minuto con un gol un poco en la hora, un poco polémico, una falta ahí un poco dudosa que nadie vio o quiso ver. Y bueno, creo que tenemos armas para volver a poner contra las cuerdas de Eibar.
Molt bé, espadas en todo lo alto, que diria aquell, ara, per la victòria als dos.
Sí, si un no vol guanyar i l'altre tampoc, ja em diràs què fem. Ja. Però bueno, a veure qui marca primer. En fi, demà més feina, demà escoltaràs a Ramis, t'explico, informació d'Esports Cope, que hi divaré. Encara no ha rebut cap oferta de renovació per part del club. No és que el club no l'estigui valorant, simplement que no han parlat amb ell. Home, jo penso que estan veient què passarà amb el futur de l'equip i esperar una mica final de temporada. El que passa que, clar, Keidi Vare tampoc ha de deixar el seu futur doncs penjant d'un fil. El 2024, és a dir, aquest any acaba contracte, té Eurocopa amb Albània, és un mercat per ell bo, però tampoc voldrà, per exemple, lesionar-se i quedar de baixa tot l'estiu. En definitiva, Cabare també serà titular, si Déu vol, dissabte a la tarda a Ipurua.
Gràcies, Quique.
Bona tarda.
Us recordo, és una de les notícies del matí, que ha renovat Luis de la Fuente com a seleccionador espanyol masculí fins al 2026 i que tenim la selecció espanyola femenina a Sevilla, juga demà semifinals de la Nations League contra els Països Baixos i estem pendents de si jugarà o no Alexi. Estem a Sevilla amb l'Andrea Peláez. Andrea, hola, buenas.
¿Qué tal, Bajori? Muy buenas. Pues la selección española, que ya está en tierras sevillanas, han llegado sobre la 1:00 p.m, han aterrizado en la capital andaluza y ya se encuentran descansando en su hotel de concentración. Han viajado todas las futbolistas, las 25, incluidas Alexia Putellas y Tere Abelleira, sin haber recibido ninguna de las dos el alta médica. Recuerdo que antes de las 23:59 de esta noche, Montse Tomé tiene que realizar dos descartes para el enfrentamiento ante Países Bajos. Alexia y Tere han trabajado durante toda la semana según el plan establecido por Barça y Real Madrid y no se pretende correr absolutamente ningún riesgo con ellas. En el caso de Alexia, incluso la información de la cadena COPE es que está absolutamente descartada para tener mañana algún minuto en el partido que arrancará a las 9:00 p.m. A las 5:00 p.m. van a comparecer en rueda de prensa previa la seleccionadora Montse Tomé y la capitana Irene Paredes y a las 6:45 van a entrenar en el césped de la Cartuja. En ese mismo escenario ya ha entrenado esta mañana la selección holandesa con Viviane Miedema y Victoria Pilova observando el entrenamiento de sus compañeras sentadas en el banquillo. Recuerdo que esto se juega mañana a las 9:00 p.m. en la Cartuja. Hay un billete en juego a los Juegos Olímpicos.
Que no es poco. Gracias, Andrea. 10 minutos y las 4. Fins aquí al fútbol.
Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
El gobierno italiano ha reducido el paro recortando los subsidios. Anda.
Mira, sí, con todas las reservas del mundo sobre el conjunto de medidas del gobierno presidido por Giorgia Meloni, una de tipo económico pues nos ha sorprendido especialmente. Se trata del recorte de la que allí se denomina renta ciudadana. Aunque esta decisión pues fue súper criticada, los datos indican una reducción significativa en el desempleo.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8:00 a.m.
En Herrera en COPE.
¿Te imaginas que la mejor economista del mundo te lleve la contabilidad familiar? Pues ahora Acciona Energía, la mayor compañía energética del mundo que solo opera en energías renovables, te instala los paneles solares en tu casa y pone toda su energía a tu servicio a un gran precio. Aprovecha y hazte autoconsumidor. Entra en Hogares Acciona Energía e infórmate.
En Carglass creemos que todos los parabrisas merecen una segunda oportunidad, incluso los irreparables. Por eso tenemos contenedores en todos nuestros talleres, para que puedan ser reciclados y así darles una segunda vida.
Carglass cambia, Carglass repara. Ocasión.
En la venta de tu coche puede ser un loser o un pluser. Un loser no valora su tiempo. Un loser se deja embaucar con ofertas de compra que no se respetan. ¿Quieres ser un pluser? Ven directo a Ocasión Plus para recibir siempre la mejor tasación, pago en el acto y siempre con total transparencia.
Ocasión Plus. Ya somos más de 200.000 plusers. ¿Te unes? Ocasión
Plus. La avería del coche, la universidad de Ana, no sé cómo voy a llegar a fin de mes.
Tranquilo. Si alquilas tu piso con Alquiler Seguro, puedes solicitar el adelanto de hasta 3 años de renta para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Parlem ara de bàsquet a Esports Cope Gil, que hi ha diverses coses. Comencem per Ricky Rubio, que tornarà a jugar avui amb Espanya.
Sí, senyor, queda lluny el 3 d'agost del 21, últim partit de Ricky amb Espanya davant d'Estats Units als Jocs de Tòquio, i el 23 d'abril del 23, últim partit en Cleveland. Espanya-Letònia, classificació per l'Europeu del 25, pavellón Príncipe Felipe de Zaragoza. Ricky està per jugar, no a tope, però sí per sortir a la pista, tal i com confirmava a la prèvia el seleccionador Sergio Scariolo.
Y contaremos con él, que ha hecho entrenar bastante bien. Está lejos de su mejor forma, está mejor de lo que sinceramente pensaba, pero a la vez es evidente que le quedan semanas para poder estar a tope.
Ok, Sergio, però la propera vegada una mica més lluny dels jugadors votant la pilota. El rival...
Encara que ens agrada aquest so de fons,
sí, com sí, sí. A mi m'agrada. I el de les bambes quan...
També.
Sí, molt.
Allò lliscant el parquet allà.
Sí, senyor. El rival Letònia, el grup és de 4, classifiquen els 3 primers. Vaja, la classificació hauria de ser un tràmit ànims de revenja perquè Letònia ens va guanyar la darrera Copa del Món a Jakarta. Descartats Rudy Fernández i Jaime Fernández. 20 hores, ho fa Teledeporte.
Ja ens advertia d'aquesta situació ahir a l'Albert Díez i s'ha confirmat avui la cessió de Caicedo del Barça al Girona.
Clar, perquè l'arribada de Ricky a la plantilla del Barça doncs provoca un overbooking de fitxes. El Barça ha de descarregar plantilla i és una bona opció. La sortida d'aquest escorta Michael Caicedo al Girona fins a final de temporada. 20 anys, un 99, Caicedo ha de jugar i trobarà minuts a Fontajau. De fet, la passada temporada va acabar la campanya cedit també, en aquest cas, el Coviran de Granada.
I hem de parlar també de l'Uni Girona Gil, que juga partit d'anada als quarts de final de l'Eurocup avui contra el Galatasaray.
Sí, senyor, és anada i tornada, eh? Vull dir que si hi ha empat al final dels 40 minuts avui a Fontajau, no hi haurà pròrroga. Després d'eliminar Cadí-la-Seu a l'anterior ronda europea, la relliscada davant Zaragoza a la Lliga Femenina porta una mica de males sensacions a l'equip de Roberto Íñiguez, que dona les claus fins i tot amb un punt d'optimisme.
¿No? Tenemos que hacer el mejor baloncesto posible y cuidar todas estas cosas que he estado hablando. Y luego, evidentemente, hay un tema de que cuando el partido se ponga duro, la confianza, la agresividad que vamos a tener en el juego y la capacidad de respuesta. Esa dureza mental de estar en partido, porque saber que lo que tenemos delante es un equipo. Nosotros tenemos que saber con quién jugamos. Ahora me preguntaban si realmente pienso que podemos eliminarles. Y yo, sí, 100%. Estoy convencido.
Doncs això, està convençut. Aquesta eliminatòria que comença avui a Fontajau, per cert, cartell de no queden tíquets penjat a guixetes.
És una altra de les notícies importants que ens deixa el dia d'avui, eh? Edu Ferrao, el jugador del Barça de Futbol Sala, ha anunciat que deixa el club al final de temporada.
Llegenda del Palau, Ferrao no renovarà amb el conjunt blaugrana després de 10 temporades al club, segon màxim golejador de la història de la secció amb 305 gols, només superat per un altre mite, com Sergio Lozano, emocionat i amb llàgrimes als ulls. Així ho ha comunicat la Pantera de Chapecó a les xarxes socials del Barça.
Creo que merecéis una explicación y la verdad. Y aquí no hay nada que ocultar por ninguna de las partes. Yo quiero el Barça y me siento muy querido por el Barça. Pero ahora nos toca separar nuestros caminos y es lo mejor para todos. La verdad, tenía la oportunidad de quedarme y seguir aquí en el club. Pero las historias más bonitas siempre se acaban a lo mejor, a lo grande. Y yo aquí he conseguido todos mis sueños y todos los títulos. Por eso creo que es hora de partir.
A lo grande, futur obert, segons apunta Relevo, Ferrao tindria ofertes de Portugal, Espanya, del Benfica, Rússia, Brasil, Aràbia Saudí durant els 10 anys que ha estat amb el Barça de Futbol Sala, sumat de moment 22 títols, destaquen 3 lligues i 2 Champions. Ferrao segueix recuperant-se del trencament al tendó d'Aquiles del peu dret que es va fer la pretemporada, i si es compleixen els terminis de recuperació estaria per la Final Four de la Champions al maig.
Una autèntica llegenda del Barça i del Futbol Sala. Gràcies, Edu.
Una abraçada.
En embola la Champions tenim Barça a Porto avui a 3:15, si el Barça guanya a quarts de final de la competició. Parla el míster Antonio Carlos Ortega.
El pase a cuarto lo tendríamos certificado, ¿no? Como mínimo contra segundo, pero nuestro objetivo es intentar quedar primeros y nos pueden dar como favoritos. Es un equipo complicado en el sentido de que hay que preparar muchas cosas porque son capaces de defender 6-0, son capaces de defender 5-1, juegan habitualmente 7 contra 6 en ataque, con lo cual es un equipo que hay que preparar muchas cosas. Y sobre todo después de mucho tiempo de no jugar Champions en el Palau, volver al Palau es un acicate también para nosotros.
I tanquem, Gil, amb atletisme, que tenim ja la llista definitiva de la selecció espanyola pels Mundials de Glasgow.
Un cop el World Ranking dicta sentència i aquells atletes que reben la invitació poden entrar en aquesta competició. La novetat més destacada des de la perspectiva estatal, la presència d'Ana Peleteiro, que entra en el concurs de triple, enfocant, evidentment, els Jocs de París, i des de la perspectiva nostra, Adel Metzal podria doblar 1.500 i 3.000, encara que l'última paraula, la decisió definitiva, la tindrà el mateix atleta i el seu entrenador.
Hell, superstar!
Bojos, es van tornar absolutament bojos els participants a la Volta Ciclista a la Safor, que es va fer el passat 3 de febrer, perquè arribaven a una cruïlla i no sabien si havien de tirar per la General o havien de tirar per la Comarcal. I arribaven a una rotonda i no sabien si entrar per l'esquerra o per la dreta. I el roadbook estava una mica sense senyalitzacions. Detenido un hombre por robar casi 150 señales de tráfico de una competición ciclista. El individuo de 40 años fue arrestado en Gandía, Valencia, por un presunto delito de hurto durante esta carrera celebrada el pasado 3 de febrero. Había, alma de Dios, ¿para qué querrías tú las 150 flechas y las 150 desvíos de la Volta Ciclista? ¿A para qué? ¿Para qué? Si no lo quieren ni en el mercado negro esto. Si no hay, no hay dónde colocarlo.
Y hay gente para todo, Gil.
Hay gente absolutamente para todo.
Azul y negro, ¿no?
Això, azul, la banda, azul y negro. Azul y banda, negro, sí, señor. Molt bé, Valldori. Gran grup de tecno, azul y negro.
Tenim una edat.
Bueno, lo de la Fuente ja ho has dit tu.
Sí.
Descansi en pau. 78 anys, Arthur George,
sí,
que se'n va després d'una llarga enfermetat. Atenció, Real Madrid, Joselu, molestes al turmell dret. I la gran notícia del dia, per alguns, torna Toni Kroos a la Mannschaft. 2 anys i mig després, ho ha fet públic en un comunicat, diu que es troba bé i que torna perquè li ha demanat Nagelsmann. Podries haver esperat una mica, però bueno, què hi farem? Va, possible retorn a la finestra de seleccions del mes de març.
Anem amb les enquestes. En clau Barça, l'empat d'ahir és un bon resultat, creieu, al 32%, mal resultat al 68%. En clau espanyol, us dona confiança Cabrera de lateral? Heu votat que sí al 29%, que no al 71%. I en clau Girona, toca jugar contra Rayo Mallorca i Osasuna. Farà el ple de victòries al Girona, creieu que sí al 48%, que no al 52%. Arribarem a les 4 de la tarda. Seguiu a la COPE, a Esports COPE, estem pendents de tot. A passar-ho bé.